Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dilluns 14 de novembre de 2011, Mario Monti ha rebut ja l'encàrrec de formar un nou govern. Itàlia obre així una nova etapa en què caldrà aplicar les mesures d'austeritat que imposa Brussel·les. Monti espera tenir format el nou executiu en menys d'una setmana, avui de fet ja començarà a constituir-lo, i assegura que la situació és d'emergència. Mentrestant, Silvio Berlusconi, que ha dimitit ja formalment aquest cap de setmana, anuncia però que segueix en política com a diputat per mantenir la seva immunitat. Hi ha, segons totes les previsions, un delicte de què se l'acusa que prescriu en poques setmanes i això faria que il Cavaliere continués en política. S'ha parlat molt del fenomen Berlusconi, que des de l'any 1994 ha governat Itàlia en diferents mandats no consecutius, i també s'ha parlat de democràcia aquests dies, i és que hi ha una reflexió que tots compartim. No és bo que hi hagi aquests governs tècnics marcats per les difícils situacions econòmiques o fins i tot pels mercats. De vegades, però, no hi ha més remei. Ara que estem en campanya a Espanya i que alguns parlen de democràcia de baixa qualitat, hem de lamentar que el que ha passat a Itàlia sí que és democràcia de mala qualitat, igual que també ha passat a Grècia. Passen gairebé 2 minuts de les 8. Salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz a la redacció, el David García a la producció, el Ramon Castelló en els esports i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem resumint l'actualitat de les últimes hores en titulars. Ahir va ser l'últim diumenge de campanya electoral amb les últimes enquestes publicades en 5 diaris concretament. Totes coincideixen a l'hora de donar majoria absoluta àmplia al PP. El candidat del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, va dir que seguirà intentant convèncer l'electorat d'Esquerra, mentre des d'aquesta formació asseguren que tenen enquestes que redueixen l'avantatge dels populars a 9 punts. Mariano Rajoy va alertar contra l'excés de confiança, però va admetre que es veu guanyador.
I en la campanya aquí a Catalunya, Carme Chacón va demanar el vot per evitar deixar el país, diu, en mans d'una persona com Rajoy. Duran i Lleida va fer una crida a un últim esforç perquè Convergència i Unió quedi primera a Catalunya, i Alfred Bosch va reivindicar Esquerra Republicana com l'únic pal de paller de les llibertats nacionals catalanes.
Avui continuen les negociacions entre representants dels sindicats de la Sanitat i l'Institut Català de la Salut amb l'objectiu de pactar les retallades pel que queda d'aquest any. El Departament de Salut espera tancar aquesta mateixa setmana un acord per quadrar els comptes.
I en esports bàsquet, el Barça-Rigal va superar ahir el València Bàsquet a domicili per 68-72 en un partit que els de Xavi Pascual van controlar a la perfecció durant molts minuts. Els blaugranes són líders ja empatats a victòries amb el Madrid.
A Itàlia, el president de la República, Giorgio Napolitano, va encarregar ahir a Mario Monti la formació d'un nou govern. El nou primer ministre espera tenir enllestit el nou executiu en menys d'una setmana. Diu que la situació és d'emergència, però que Itàlia se'n pot sortir amb un treball ràpid, sòlid i rigorós, així com amb l'esforç de tothom.
Mario Monti, en la seva primera compareixença després de rebre el mandat de Giorgio Napolitano, ha fixat l'objectiu del nou govern, sanejar la situació financera i reprendre el camí del creixement. El futur primer ministre italià reconeix que és un moment particularment difícil per a Itàlia en un àmbit europeu i mundial convuls i amb la necessitat també de vèncer el repte del rescat. Ha dit també que Itàlia ha de tornar a ser i ser-ho millor encara, element de cohesió i no de separació d'una Unió Europea de la qual ha estat fundadora i alhora progressista. Mentrestant, Silvio Berlusconi no anunciat que donarà suport al govern de tècnics i polítics de l'antic comissari europeu, Mario Monti, i també que continuarà participant en la política italiana com a diputat i al capdavant del seu grup parlamentari.
Des de la comunitat internacional s'ha valorat positivament en general el canvi a Itàlia. Angela Merkel des d'Alemanya deia ahir que confiava que el canvi fes recuperar la confiança a Itàlia, i el mateix president dels Estats Units, Barack Obama, en una reunió d'Àsia i el Pacífic, comentava ahir que també aquest canvi és positiu per a Europa. Canviem de qüestió. Una dona de Tossa de Mar que havia tingut un aneurisma cerebral hauria mort després de passar, segons denuncia la seva família, per 4 hospitals abans de ser operada.
La dona va arribar primer a l'Hospital de Blanes, després al Trueta de Girona, on li van diagnosticar un aneurisma cerebral. D'allà la van derivar a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on va ingressar a l'UCI. Se li va programar una primera intervenció, segons la família, amb una tècnica poc invasiva, però no li van poder fer perquè l'aparell per fer-ho no funcionava. L'endemà al matí tampoc se la va poder operar perquè els quiròfans d'urgència continuaven plens. Finalment, la van enviar cap a l'Hospital Clínic, on la van intervenir 65 hores després de tenir l'aneurisma. Experts consultats recomanen operar dins de les primeres 24 hores per reduir el risc d'hemorràgies cerebrals.
Com dèiem, la família s'ha querellat contra el gerent i contra el cap de neurocirurgia de l'Hospital de la Vall d'Hebron per un suposat delicte de denegació d'assistència sanitària i contra el dret a la protecció de la salut. Per cert, d'altra banda, Metges de Catalunya manté la vaga per demà i demà passat per protestar per les retallades en la sanitat pública. I ara altres notícies de casa nostra en format més breu. Dues persones han perdut la vida en dos accidents mortals a les carreteres catalanes aquest diumenge.
La primera a la comarca de la Noguera, a la localitat d'Albesa, quan un cotxe ha sortit de la via i ha fet una volta de campana. La segona víctima ha estat fruit del xoc entre dos vehicles a la C-58 i a l'altura de Castellbell i el Vilar.
La Secretaria d'Universitats de la Generalitat no preveu construir cap nova infraestructura universitària pública.
No preveu en els pròxims 5 anys, tret que sigui imprescindible a causa de la crisi econòmica. El secretari d'Universitats, Antoni Castellà, ha citat el futur campus de Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya com a exemple d'infraestructura necessària per substituir les actuals dependències de l'escola industrial.
Els Mossos d'Esquadra posen en marxa un pla de xoc per reduir els accidents de trànsit a les Terres de l'Ebre.
En concret, es tracta de la Nacional N340, la N240, la carretera C12 i la C43 en el seu transcurs per la Terra Alta, on especialment els caps de setmana, també dies festius, hi circula un important nombre de motoristes. El pla pretén evitar conductes antirreglamentàries i la circulació amb excés de velocitat.
Els veïns que viuen a tocar del número 51 del carrer de Balmes de Barcelona s'han queixat en els últims dies dels sorolls i les molèsties de tota mena generats per unes festes que es fan en aquest edifici.
Fa més d'un any que la finca està ocupada, però les molèsties, diuen els veïns, van començar el maig passat amb festes continuades cada cap de setmana. La més sonada va ser pel pont de Tots Sants, 5 dies de soroll sense treva que van fer que un grup de veïns decidissin finalment anar a porta per porta i mobilitzar tots els afectats.
I encara sobre l'àmbit de la salut, recordem, com dèiem en titulars, que avui continuen les negociacions entre representants dels sindicats de la Sanitat i l'Institut Català de la Salut, amb l'objectiu de pactar les retallades pel que queda d'aquest any. El Departament de Salut espera tancar aquesta mateixa setmana un pacte per quadrar els comptes.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim repassant l'actualitat. A una setmana de les eleccions generals, les enquestes que publicaven ahir 5 diaris apunten que el Partit Popular pot assolir els millors resultats de la seva història. En tots els casos, amb majoria absoluta, mentre que al PSOE li esperaria una derrota també històrica.
Totes les enquestes situen el Partit Popular en una còmoda majoria absoluta, com dèiem, que oscil·laria entre els 184 i els 198 escons. L'enfonsament del PSOE en els seus feus tradicionals el deixaria en una forquilla d'entre 110 i 126 diputats. Convergència i Unió augmentaria la seva representació, també l'augmentaria Esquerra Unida Iniciativa, mentre que Partit Nacionalista Basc, Amaiur i Unió Progrés i Democràcia vorejarien la possibilitat de formar grup parlamentari. Aquí a Catalunya, tot i patir un retrocés sense precedents, el PSC seria el que obtindria més escons, entre 15 i 19, mentre que Convergència i PP quedarien frec a frec, buscant aquesta segona posició. A Esquerra Republicana es mantindria en la representació actual o perdria un diputat. Iniciativa en podria guanyar un.
A Catalunya, el PSC va fer ahir el seu acte central a Lleida, on Carme Chacón va redoblar els seus missatges sobre el pes del català el dia 20. Chacón es va preguntar si els catalans deixaran el país en mans d'una persona com Mariano Rajoy.
I a Reus, un auditori de la Fira Plebassà va rebre amb aplaudiments el candidat de Convergència i Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, en l'acte central de campanya de la Federació. Referint-se a les últimes enquestes aparegudes, Duran ha fet una crida a un últim esforç perquè Convergència i Unió quedi primera a Catalunya. I a Rubí, la popular Alicia Sánchez Camacho va fer campanya sense Jorge Fernández Díaz, que es recupera d'una afonia que pateix. La líder del PP, del Partit Popular de Catalunya, ha demanat el vot als socialistes decebuts.
I en el míting central del Partit Popular a València es va viure un ambient d'eufòria amb Mariano Rajoy al capdavant. Els seguidors del PP van omplir la plaça de Bous de la capital valenciana, referent dels partits que volen treure pit i volen exhibir el seu poder de convocatòria. L'alcaldessa de València, Rita Barberà, obria el míting proclamant Rajoy com a president del proper govern espanyol. Rajoy va donar-li la raó sense embuts, però també va alertar contra l'excés de confiança.
Rajoy va alertar contra aquest excés de confiança, però va admetre que creu que els populars guanyaran les eleccions. En aquesta línia, va assegurar des de València que intentarà formar un equip amb un ampli suport social.
Necesitamos ser muchos y los españoles tienen agallas, tienen coraje, tienen fuerza para decirle al mundo lo que son. Y lo único que necesitan ahora es un gobierno un poco potable, porque lo que hemos vivido en estos años es algo verdaderamente notable. Jamás he visto en 30 años de vida política un gobierno como el que hemos tenido.
I ahir a la tarda, des de Logroño, Alfredo Pérez Rubalcaba parlava de les enquestes que auguren un molts mals resultats pel PSOE diumenge vinent. Després d'insistir en les diferències entre PP i PSOE, el candidat socialista ha fet una crida als indecisos i als que estan també enfadats amb la política del govern de José Luis Rodríguez Zapatero perquè no es deixin guiar per la idea del canvi pel canvi.
Yo no soy como Rajoy en esto, que no. Que yo estoy a favor de que la gente se case con quien quiera y Rajoy no. Que estoy a favor de que las mujeres decidan libremente sobre su embarazo y Rajoy no. Que estoy a favor de la igualdad entre los hombres y las mujeres y Rajoy no. No soy igual que él. Lo bueno que tienen las elecciones es que votan los ciudadanos, ni los mercados ni las encuestas, los ciudadanos.
I ahir, a banda de la campanya electoral, el moviment 15M es va fer notar, tot i que amb menys poder de convocatòria que altres vegades. El moviment va fer ahir al migdia, i una setmana abans, tot just de les eleccions generals, una nova manifestació. Va ser, en aquest cas, al centre de Madrid per reclamar un canvi en el model econòmic, social i polític. Fonts policials presents a la marxa van xifrar la participació en el seu inici amb prop de mig miler de persones, un miler segons altres fonts.
Defensa de la cosa pública, participació ciutadana i stop corrupció. Va ser lema d'aquesta manifestació. Els indignats convocats van insistir que amb aquest acte no s'està orientant al vot, sinó fent una crítica forta del sistema actual, a més de propostes d'un canvi de model. Miguel Ángel València, portaveu de Democràcia Real ja, va assegurar que s'obren els motius per sortir al carrer perquè hi ha un descontentament total. I va afegir que a Espanya hi ha un problema seriós, ja que estan, diuen, i estem intervinguts encara que no ens ho vulguin dir.
Dos minuts i serà un quart de nou. Novament en plana internacional, l'estira i arronsa entre la Lliga Àrab i el govern de Síria va viure ahir un nou capítol després que l'organització Panàrab va anunciar un boicot polític i econòmic a Síria mentre no aturi la violència.
Al carrer, el règim ha tret pit amb una protesta multitudinària en què grups enfurismats han atacat diverses ambaixades. En l'àmbit diplomàtic, Damasc ha rebaixat el to i s'ha mostrat disposat a parlar-la abans d'aquest dimecres, quan expira l'ultimàtum de la Lliga. El règim siri, però se li obren nous fronts. Brussel·les té previst analitzar avui mateix noves sancions econòmiques per pressionar encara més a l'Assad i afavorir també una transició política i la fi de la repressió.
I aquest cap de setmana ha estat notícia la situació social al Brasil. Centenars de policies, segons coneixíem ahir, amb el suport de blindats de la infanteria de Marina, entraven dissabte sense resistència aparent a la favela de la Rocinha, la més emblemàtica de Rio de Janeiro, per expulsar-ne els narcotraficants que des de fa dècades dominen el sector.
L'anomenada operació Xoc de Pau va començar abans de les 5 de la matinada a hora local, encapçalada per més de 300 homes del batalló d'operacions especials al cos d'elit de la policia militaritzada de Rio. Els agents, juntament amb centenars de membres de la policia militaritzada, també de les policies civil i federal, s'encarregaran de mantenir la pau i l'ordre a la favela fins que es construeixi un lloc policial permanent a la barriada.
Els Estats Units volen crear una zona d'intercanvi de mercaderies sense aranzels que sigui la més gran del món entre 10 països àrabs, amb l'objectiu de reduir l'ombra creixent de la Xina.
Per aquest motiu han presentat un projecte de creació de la zona de lliure comerç més gran del món entre 10 països de l'Àsia-Pacífic, que atrauria el títol a Europa. La Xina, aquesta situació, es veu amb recel perquè ataca directament la seva hegemonia a l'Àsia.
Ja han identificat 3 terroristes neonazis responsables de 10 assassinats entre els anys 2000 i 2006. Les víctimes eren 8 comerciants d'origen turc i un grec.
Una pistola trobada en un pis a la ciutat de Zwickau, calcinat per un incendi provocat, ha dut les autoritats a poder establir les connexions amb els assassinats d'immigrants. 2 dels presumptes autors han estat trobats morts i la seva còmplice ha estat detinguda. Ara les autoritats investiguen, a més, si aquest grup tenia connexions amb una xarxa més important.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
I completem el nostre informatiu. El papa Benet XVI va fer ahir una crida als homes i les dones perquè respectin la terra que Déu ens ha donat. I va demanar als creients que preguin pel viatge que farà aquest proper cap de setmana a Benín, així com per tots els africans que pateixen la inseguretat i la violència. El d'aquesta setmana serà el segon viatge que el Sant Pare fa a Benín, després del que va fer el març de l'any 2009 també a altres països africans. El pontífex va fer aquestes manifestacions davant unes 40.000 persones que van participar a la plaça de Sant Pere del Vaticà a la pregària de l'Àngelus Dominical, un moment en què Benet XVI va fer referència a la caritat i a la necessitat de portar una vida cristiana activa i diligent en els nostres àmbits personals. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, Itàlia ofereix al govern a Monti per sortir del forat. El periòdico, victòria pírrica del PSC, referint-se a les eleccions de diumenge a Catalunya, i empat tècnic entre Convergència i Unió i el PP. El Punt Avui, titular principal, la crisi ha costat el càrrec a 16 primers ministres, referint-se sobretot al context europeu. I el diari Ara, també amb imatges de la campanya electoral, titula a la recta final.
Repassem altres portades, gairebé totes amb Mariano Rajoy com a protagonista. Comencem pel diari El País, que titula Itàlia s'encomana al tecnòcrata Monti per evitar l'enfonsament, i un Mariano Rajoy saltant d'alegria a València. El Mundo, el PSOE, diu que els seus sondejos el col·loquen a 8,9 punts del Partit Popular. Inclou una fotografia de Felipe González. L'ABC també amb Mariano Rajoy. Crec que guanyarem. Público, també Mariano Rajoy saltant en el míting de València. Rajoy puja al capdamunt. I acabem amb La Razón, amb la mateixa fotografia de Rajoy. En els aires, Rajoy imparable.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Passen 3 minuts d'un quart de nou, entrem en matèria esportiva, com sempre els dilluns i els divendres, amb l'anàlisi del Ramon Castelló. Ramon, bon dia.
Bon dia.
Comencem parlant de bàsquet, perquè el Barça-Rigal va sumar ahir una nova victòria, va ser a València, on va suar de valent per aconseguir aquest triomf. Els de Xavi i Pasqual es van acabar imposant per 68 a 72.
Podríem dir que en general va ser un bon partit del Barça-Rigal, que va dominar pràcticament la totalitat de l'enfrontament, però que va anar de molt poc, que no es deixa escapar en els últims 5 minuts. Un avantatge pels blaugranes, que al començament de l'últim quart era de 14 punts, i que els minuts finals, volem dir, els blaugranes van acabar demanant l'hora, ja que el València, amb Markovic, va tenir l'oportunitat d'empatar. Al final, però, el Barça es va emportar el partit per 4 punts de diferència. Com a jugadors del Barça destaquen Navarro i Edson com a anotadors i Perovic i Lorbeck com a bons jugadors interiors. Derrotes, en canvi, en aquesta jornada dels altres dos equips catalans de l'ACB. La Penya va perdre a Valladolid per 86-67 i també va perdre la Sínia Manresa a pista del Lagunaro per 88-82. Amb aquests resultats, el Barça es manté co-líder amb el Madrid. La Sínia Manresa és 8è, mentre que el Joventut és cué.
va avançant en la seva fase regular, aquesta Lliga ACB, mentre no tenim notícies de cap solució al conflicte a l'NBA, veurem què passa, no?, en el futur.
No, ja
immediat.
Està previst avui una votació dels jugadors per si accepten l'última proposta, però de moment sembla que tot encara està aturat. Això sí, els jugadors ja s'estan dividint perquè els que potser no cobren tant ho estan començant a passar malament.
Estarem pendents també de veure si Pau Gasol juga almenys alguns pocs mesos aquesta temporada en el Barça, si no hi ha competició.
Ho veuríem, seria una de les notícies de l'any, sens
dubte. I tant, sens dubte. Parlem ara de futbol, perquè un cap de setmana sense Lliga Primera Divisió i on la selecció espanyola va perdre dissabte per 1-0 a Wembley contra Anglaterra, són els temes que marquen l'actualitat. El partit d'Anglaterra-Espanya era amistós.
Sí, el partit ja queda una mica enrere, però sí que podríem dir que els homes de Del Bosque no van ser capaços de marcar gols, tot i haver controlat el partit. En canvi, l'Anglaterra de Capello va marcar un solitari gol de Lampard en les escasses tres ocasions que van rematar la porteria espanyola, doncs en una d'aquestes ocasions van marcar. Podríem dir que des de que va acabar el Mundial hi ha hagut dues seleccions espanyoles, la de competició oficial, que ha fet un brillant paper en el grup classificatori per l'Eurocopa d'aquest estiu, ho ha guanyat tot i ha quedat primera de grup, i d'altra banda, la dels amistosos, on de moment podríem dir que el paper ha estat com a mínim discret, i si et sembla, repassem aquests amistosos jugats per Espanya des de la final del Mundial, on Espanya ha perdut 4 partits. Espanya va perdre contra l'Argentina per 4-1, contra Portugal per 4-0, contra Itàlia per 2-1, i el de dissabte contra Anglaterra per 1-0. Va haver-hi un empat, va ser l'1-1 contra Mèxic en el polèmic amistós aquell després del Mundial, que va deixar sense vacances els internacionals. I d'altra banda, també hi ha hagut 4 victòries. Va ser contra Colòmbia 1-0, contra Estats Units per 0-4, contra Venezuela per 0-3, i l'últim amistós guanyat, que va ser aquell de la famosa Tangana, per 3-2 contra Xile. Per tant, estaríem parlant de 4 victòries, 4 derrotes i un empat en amistosos, però, segons la premsa internacional, pesa el fet que les derrotes sempre hagin estat contra rivals de prestigi. Cal dir, doncs, aquestes crítiques, jo les considero bastant temeràries a un equip que no ha fallat quan es tractava de competició oficial i en un combinat on els jugadors sempre estan al límit de la pressió en els seus equips respectius de la Lliga. Per tant, és lògic que quan tenen un amistós s'ho prenguin amb certa calma. Veurem què passa dimecres, on els de Del Bosque juguen contra Costa Rica. Ja es troben en aquest país, jugaran, com dèiem, aquest dimecres a les 10:05, hora catalana.
Per tant, res a dir sobre una selecció espanyola que continua amb bona ratxa, sobretot, com diu Ramon, quan es tracta de jugar-se les garrofes.
Sí, sí, no, i tant, i tant.
Parlem ara dels compromisos internacionals on hi ha hagut jugadors blaugranes repartits pel món aquests dies, uns partits oficials i altres amistosos, també.
Sí, en el cas dels amistosos, la notícia més destacada és la d'Adriano amb el Brasil, ja que el jugador es va retirar ahir amb molèsties musculars de l'entrenament, i recordem que aquest jugador és propens a patir aquest tipus de problemes musculars, que semblaria que és el que finalment es confirmaria que li està passant. Per tot això, Adriano no jugarà el proper partit amb el Brasil, on sí que hi haurà Alves. La Seleção juga avui a les 6 de la tarda contra Egipte, un amistós a Doha. Pel que fa a Erika Vidal, té partit en França contra Bèlgica demà a les 9 de la nit, i mals resultats per Messi i Mascherano, que van empatar amb l'Argentina 1-1 contra Bolívia, i ara jugaran contra Colòmbia el proper dimarts. Per cert, que Mascherano està refet de l'aparent lesió que havia patit, i l'equip d'Alexis Sánchez, en Xile, va caure contra l'Uruguai per 4-0. També hi haurà polèmica, perquè sembla que el xilè el van reservar per aquell partit, però el següent contra Paraguai sí que el jugarà, i per tant seria el primer que juga després de la lesió que l'ha tingut per tant molts mesos amb el Barça. Recordem que aquests partits són classificatoris pel Mundial del Brasil 2014, un apunt del Barça, també n'hem de parlar, avui tornant als entrenaments, això sí, ho faran en família perquè només hi haurà 3 homes del primer equip, seran Pinto, Maxwell i Fontàs.
I en competició oficial demà juguen les tornades dels partits de repesca per l'Eurocopa de l'estiu. De moment, l'eliminatòria entre Portugal i Bòsnia és ara mateix la que està més oberta, amb empat a 0 a Bòsnia a l'anada.
Els de Cristiano Ronaldo són els que tenen encara la feina per fer després d'aquest empat que comentaves. Pel que fa a les altres eliminatòries, Croàcia, la República Txeca i Irlanda tenen tot de cara per superar les seves eliminatòries, ja que es van imposar en claretat a Turquia, Montenegro i Estònia, respectivament.
En la Lliga Espanyola sí que hi ha hagut partits de segona divisió amb aquests resultats per als equips catalans.
Amb empat a 2 gols al mini entre el Barça B i el Girona, el Nàstic continua aprofitant el factor d'Alessandro, que li va servir per guanyar aquesta jornada a l'Alcorcón a domicili per 0-1 i continua la mala ratxa pel Sabadell, que va perdre a casa contra el Córdoba per 0-3. Amb aquests resultats el Sabadell és novè, el Barça ve 14è i continua en llocs de descens el Girona i el Nàstic.
Encara sobre futbol, ahir vam saber un parell de notícies sobre la projecció internacional del Barça.
D'una banda, Leo Messi està en la llista de 31 nominats per la revista Time per a personatge de l'any 2011. És l'únic esportista que hi ha i comparteix cartell amb noms tan mítics com Steve Jobs o Angela Merkel. També podem parlar, si et sembla, d'altra banda, que el president del Barça, Sandro Rosell, serà entrevistat aquesta tarda per Al Jazeera en directe, i és que demà ofereix a Qatar una conferència en el marc d'una jornada sobre la indústria de l'esport.
I en motor, Fernando Alonso va aconseguir ser segon, el Gran Premi d'Abu Dhabi de Fórmula 1 i encara pot ser subcampió del món.
Exacte, una prova que s'emporta per ser Lewis Hamilton, cinquè aquest sí a la classificació general, i és que Vettel va quedar fora les primeres de canvis per punxar la roda. Alonso segon, Baton tercer, tots dos tenen les posicions intercanviades, Baton és segon i Alonso és tercer a la classificació general del Mundial.
I acabem amb tenis, perquè Roger Federer va guanyar el Masters 1000 de París davant Tsonga.
Recordem, Djokovic s'havia retirat divendres, victòria del suís davant l'ídol local, Tsonga per 6-1 i 7-6.
Fins aquí els esports d'avui, més actualitat esportiva a les 9 i en altres espais. Gràcies, Ramon.
Fins ara.
Al càmping, al cotxe, a la platja, a l'iPod, a casa i ara també a la xarxa. Si ets de Ràdio Estel, busca'ns a les xarxes socials. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. T'acompanyem on vulguis i com vulguis. Segueix-nos i no perdis cap fil. Ràdio Estel, t'acompanya, t'agrada.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
4 minuts i seran 9:15. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, molt bon dia. Es complica el trànsit en alguns punts avui, sobretot en el cas de l'autopista AP7. A l'altura de Mollet del Vallès hi ha hagut un accident en sentit Tarragona. Hi ha un carril ocupat, 6 quilòmetres de cues des de Montornès fins a Mollet. Estan complicant força el trànsit en aquesta AP7 i de retruc també a la C-17, amb retencions com a mínim des de Lliçà de Vall fins a Parets per connectar amb aquesta autopista AP7. Hem de dir que en aquesta C-17 més amunt hi ha hagut també un accident, en aquest cas en sentit Vic. És a l'altura d'Aiguafreda. Hi ha un carril ocupat i 3 quilòmetres de moment de retencions en aquest tram de la C-17. A la resta de vies, evidentment, tot el trànsit de cada matí, sobretot B23 a partir de Molins de Rei cap a la Diagonal, de forma fragmentada, túnels de Vallvidrera, l'últim tram de peatge a Boca Nord, o també la C-58, tota la zona del Nus, Montcada en sentit nord, també la zona de Badia o de Montcada en sentit sud. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet en aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències a destacar al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, si ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet, bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
I ara previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Després de les precipitacions que ahir van afectar sobretot a les comarques del litoral i prelitoral, tant de Barcelona com de Girona, avui esperem de nou una jornada marcada per un cel força ennuvolat a tot el territori i per precipitacions que de moment no seran gaire importants, a l'espera, això sí, de la pertorbació que demà ens afectarà de ple. De moment avui, el que dèiem, ambient doncs, força ennuvolat a gran part del territori i amb precipitacions que a hores d'ara ja s'estan enregistrant cap a les comarques de l'extrem sud del país, és a dir, cap a la Vall de l'Ebre, extrem sud en general, on s'observen, segons les darreres imatges del radar meteorològic, traces de precipitació que de moment han arribat a deixar doncs, entre 5 i 10 litres per metre quadrat en aquell punt, fins i tot 21 litres per metre quadrat porten ja a punts com Roquetes. Esperem que aquestes precipitacions, doncs, sobretot al final del dia, doncs, comencin a estendre's per les comarques de Ponent i de cara demà a la propera nit i matinada doncs, acabin per afectar a tot el territori. I pel que fa a les temperatures, doncs, si fa no fa, continuaran com els darrers dies. Ara mateix, per exemple, tenim a la ciutat de Barcelona 15 graus, 13 a la de Girona, també a la de Lleida, i 15 a la de Tarragona. Temperatures que al centre del dia no pujaran gaire, degut a la presència dels núvols, i esperem màximes que no aniran més enllà de les 20 graus en general, fins i tot entre 15 i 20 graus tan sols a diferents punts del Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona i part de les del nord de Barcelona. El vent en general serà de component sud, amb algun cop moderat al centre de la jornada. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Arribem a 8:45, moment de recuperar l'última hora informativa amb els titulars i després la tertúlia amb Eulàlia Reguant, Lluís Bertran i Cristina Orduña.
Hola, molt bon dia. La política italiana inaugura una nova era amb Mario Monti al capdavant. El nou primer ministre espera tenir format el nou executiu en menys d'una setmana i assegura també que la situació és d'emergència, però que Itàlia se'n pot sortir amb un treball ràpid, però sòlid i rigorós, i també, diu, amb l'esforç de tothom. Tres treballadors d'una ONG francesa segrestats al Iemen el passat 28 de maig han estat alliberats, segons ha confirmat el govern de Nicolas Sarkozy. Sarkozy ha agraït també al sultan d'Oman i a les autoritats iemenís per la seva ajuda, diu, determinant. Aquí a Catalunya, negociacions de nou entre els metges i també el govern català. Metges de Catalunya, de moment, mantenen la vaga per demà i demà passat per protestar per les retallades en la sanitat pública. I en esports, el jugador del Barça, Adriano, s'ha lesionat a l'entrenament amb el Brasil, per tant no podrà jugar aquesta tarda contra Egipte. D'altra banda, la selecció espanyola ja es troba a Costa Rica, on demà juga el seu segon partit amistós. Fins aquí les notícies, la informació torna a les 9 del matí.
Cada setmana al primer cafè de Ràdio Estel busquem el millor per la teva butxaca i per això tenim l'aliat perfecte. L'aniversari Hipercor, un aniversari ple d'ofertes, ofertasses i oportunitats, te les expliquem totes. Recorda-ho, cada setmana el primer cafè de Ràdio Estel, cap a 9:45 del matí, l'aniversari Hipercor. Celebrem el millor per la teva butxaca. Cada 5 minuts mor un cristià a causa de la seva fe. Ajuda l'Església necessitada et convida el 25 de novembre a 7:45 de la tarda a una tertúlia en Paloma Gómez Borrero, testimoni privilegiat de la lluita de Joan Pau II per la llibertat religiosa en el món. Serà a l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, al carrer Mallorca 283. Confirma la teva assistència i, si ho vols, participa amb alguna pregunta al 93 237 37 63 i també al correu fc@ain-es.org indicant nom i cognoms. El 25 de novembre a l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, tertúlia en Paloma Gómez Borrero. No hi faltis.
Hipercor presenta l'espectacle més gran sobre l'estalvi amb aquesta ofertassa.
Fins al 16 de novembre tens la segona unitat al 70% de descompte amb bolquers de tot activity en diversos formats. En endur-te'n dues, la segona unitat surt a 6,89 euros.
A més, si compres la bossa de 3 a 6 quilos tindràs de regal 24 tovalloletes humides.
Aniversari d'Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Passen 3 minuts de 8:45. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui ens acompanyen Eulàlia Reguant, responsable de campanyes de Justícia i Pau a Barcelona. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
També tenim, i avui ho fa per primera vegada, Lluís Bertran. Ell és membre del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, advocat i màster de SADE. Senyor Bertran, gràcies i per venir i bon dia.
Molt bon dia.
Bé, avui comencem parlant d'Itàlia i de Mario Monti, que ha rebut ja formalment l'encàrrec de formar un nou govern. D'aquesta manera, Itàlia obre una nova etapa en què caldrà aplicar les mesures d'austeritat que imposa Brussel·les. Una cosa que no s'ha dit molt aquests dies és que Monti és el famós comissari europeu de la línia de molt alta tensió, si ho recorden vostès, aquesta polèmica, aquest polèmic projecte. Un home que, en tot cas, és un expert. No sé com ho veuen vostès i com veuen la situació a Itàlia, també, amb moltes anàlisis sobre la seva essència democràtica. Sempre és criticable, també, no?, això de governs tècnics.
Bueno, és criticable això de governs tècnics, és criticable que qui ha decidit que Monti sigui el president, o sigui, el primer ministre d'Itàlia, més enllà de que el president italià li ha proposat.
Clar.
Jo diria que ha estat més la Unió Europea i Brussel·les qui ha volgut que Monti fos el president, per tant, o el primer ministre, per tant, jo crec que les bases democràtiques d'Itàlia s'han perdut bastant, o crec que és bastant discutible que això sigui algo democràtic. Després és preocupant també, jo crec, que sigui per qüestions dels mercats que Berlusconi plegui i en canvi no hagi estat per els molts casos de corrupció que té al darrere. Vull dir, crec que això és preocupant i hauria de preocupar també els italians que han aconseguit que Berlusconi dimiteixi o plegui gràcies a que Europa ha fet pressió i, en canvi, ells mateixos no han estat capaços durant anys de fer plegar un primer ministre corrupte, que, a més, no se'n va del tot perquè, si continua de diputat, segueix amb la immunitat i, per tant, es pot estalviar encara, de moment, un quant temps més, tots els casos que l'estan esperant per quan realment deixi la política.
Sí, la veritat és que és sorprenent. Em sembla que ha sigut 33 causes judicials en les que ha estat i, bueno, i n'ha sortit molt ben parat, no? I ara que hagi de sortir d'aquesta manera ens assenyala realment la força que té, no sé si això dels mercats o potser això de la Unió Europea de base o de matriu alemanya, no? Que ens pot anar bé, també ens pot anar bé, sempre hem reclamat un lideratge a Europa, doncs potser al final doncs no sigui tan negatiu. De totes maneres, cal veure com s'acaba de definir tot això, no? O sigui, sí que des del punt de vista democràtic no sembla que sigui la manera en què haguem d'anar fent Europa i haguem d'anar avançant. D'altra banda, també és cert que a vegades doncs, hi ha unes situacions puntuals que potser porten doncs, cap a aquest tipus de governs més tecnòcrates, etc. Però que ja dic, jo crec que la política s'hauria d'imposar sobre les tecnocràcies i, en tot cas, els polítics ja tenen els assessors que són tècnics. No cal que el tècnic es posi a fer de polític. Cadascú hauria de fer el que li pertoca, no? Aquest és el primer punt, no? Després també el tema de l'economia i de la política, no? A veure, jo entenc que és la política la que ha de dominar i ha d'ordenar el món. L'economia ha d'estar sotmesa a la política, no? No a l'inrevés, llavors estem canviant. El mateix passa amb les finances, no? L'economia productiva és l'economia, diguem, real, la de tota la vida, la que produeix. I les finances són un mitjà perquè funcioni aquesta economia productiva. Llavors, posem el món al revés el dia que agafem les finances i les posem per sobre de l'economia productiva, no?
No, jo amb això estic totalment d'acord, no? És a dir, jo sempre havia entès que l'economia havia d'estar al servei de les persones i no les persones al servei de l'economia, com està passant actualment. I crec que el que està regint tot actualment, i el cas d'Itàlia ara ho torna a demostrar, com ja ho va demostrar la setmana passada amb Grècia, que no són les decisions polítiques d'allò que és important, sinó que són les decisions econòmiques i les decisions dels mercats o de la Unió Europea, en aquest cas de Merkel i Sarkozy, que són les que acaben movent totes les fitxes d'aquest entramat econòmic i polític en el que vivim. I crec que això és el que és preocupant. Un pot entendre o es pot explicar que és pel bé dels italians i en el fons pel bé de tota la Unió Europea, tots els ciutadans europeus, que s'està fent tot això, però podríem dir, no?, que el fi no justifica els mitjans i que a vegades també els passos que es van donant per anar solucionant els problemes també són importants i són bàsics per saber a quina solució del problema arribarem. I intercanviar o canviar totalment l'ordre de prioritats i l'ordre de les coses, de les preses de decisions, acabarà afectant, malauradament, en tots els ciutadans, també. Llavors, per tant, que s'agafi un govern tècnic sense cap mena d'eleccions on la ciutadania italiana no hi ha pogut influir, no pot decidir, i on el vistiplau d'Europa és pràcticament més important que el vistiplau de les forces polítiques del Parlament italià, vol dir que alguna cosa estem fent malament, que no pot ser que la sobirania dels pobles ja ha desaparegut per complet, i que es tracta de la sobirania de dos estats de la Unió Europea i d'uns mercats que, a més, encara seguim sense ben bé què són i que planen per aquí sobre, però que mai hem acabat de veure ben bé què són, qui són i què representen.
Hi havia un altre tipus de sortida per Itàlia que no fos la de la dimissió de Berlusconi i el nomenament d'un govern tècnic?
Clar, és que, si agafem... Aquesta és una altra paradoxa. Evidentment, estem en una crisi, estem en una crisi molt important, no? Però també hauríem d'agafar les dades macroeconòmiques, no? Veiem doncs, que l'atur a Itàlia està al 8%. O sigui, aquí a Espanya ho vam aconseguir el 2007, això, però va ser una fita històrica, no? Sí, dit sigui de pas, ara és molt preocupant el 20% d'atur a Espanya, però, bueno, a veure, diguem les coses com són. També és el que havíem tingut gairebé sempre, eh? El que va ser una anomalia absoluta va ser aquesta etapa que ara tothom critica de la bombolla immobiliària, llavors sí, que es va arribar doncs, a baixar fins al 8% el 2007. Però agafem el 83, 1983, teníem 18-19, del 84 al 88 per sobre del 20. Després de llavors, del 89 al 91 van baixar 17 fins a 16, 18, i després van tornar del 92 al 97, vam tenir per 20% d'atur aquí a Espanya, no? I llavors ha anat baixant, ara tornem... Home, ara sí que ens hauríem de parar i intentar, doncs, tornar a baixar la taxa d'atur. Però vull dir que, per exemple, hi ha algunes xifres que s'agafen al deute, no? El deute espanyol és un 72% del PIB. A l'Alemanya és un 77, no? O sigui que estem... A veure, llavors parlàvem d'Itàlia, no? Itàlia, doncs, el que té és un gran deute, no? El que té són 135%, em sembla que és, del PIB. Però no, el Japó té 219% del PIB i porta 10 anys que en va tenint 219. Després, el dèficit públic del govern italià, quin és? És un 4,5. El d'Alemanya és un 4,3, no? Ja deia, l'atur és un 8. És a dir, que tot això, al final, també resulta que, bueno, això els mercats que es diu... És com una empresa. Una empresa pot ser molt productiva, pot funcionar bé, les coses li poden anar bé, i mentre no surt a borsa. Llavors, un dia, diu, som tan bons que sortirem a borsa. Llavors es posen al mercat de valors i allà comencen doncs, a ploure de tots costats tota mena d'atacs i d'interessos, i allò pot fer trontollar l'empresa. Hi ha una part, només una part, però hi ha una part important que va per aquí. La qual cosa jo espero que Itàlia té uns fonaments econòmics prou bons com per poder-se'n sortir, igual que Espanya, vull dir jo.
Uh-huh. Jo afegiria amb això que deia ell, que l'important és com interpretem les dades o en base a quins criteris fem servir les dades, perquè les dades que ell està donant, jo crec que estan a l'abast de tothom i són molt clares, i en canvi és preocupant quan la dada és no sé quina d'Itàlia o la dada és no sé quina de l'estat espanyol també, perquè clar, aquí se'ns diu que el deute espanyol és molt preocupant, però com ell deia, el dèficit públic, o sigui, està en el 72% del PIB, en canvi Alemanya el té més alt que nosaltres, per tant estem agafant les dades o s'agafen les dades en funció també d'interessos que jo crec que és el que hem de descobrir, quins interessos hi ha al darrere o és el que hem de perseguir, són aquests interessos que no són tant pel bé de la ciutadania o que són uns criteris establerts fa anys i que mai s'han tornat a revisar i que mai s'han avaluat realment per què servien, perquè dic que quan en el Tractat de Maastricht es va decidir que el dèficit públic no podia superar el 60% de tots els estats, o sigui, dels estats membres, mai ningú després ho va revisar. Resulta que l'únic que pràcticament ho va seguir sempre va ser l'estat espanyol, que el desembre del 2010 el dèficit públic estava en el 60% del PIB, mentre Alemanya i França, les grans potències europees, no complien aquest criteri. Llavors, és en base a què els criteris són bons, són dolents, o ara és aquest no el compleix, per tant, hem d'anar a rescatar-lo i hem de forçar-lo a fer certs canvis, quan a vegades els primers que forcen els canvis són els que no compleixen els criteris. jo crec que anirem veient com van caient més governs. Vull dir, tenim Grècia, ara Itàlia, Portugal, que en el fons també ha estat rescatat, Irlanda va ser-ho abans, i bueno, queda a veure també la famosa cosa es va dient, que si Espanya serà rescatada o no. Jo crec que queda a veure en el fons en els propers dies o propers mesos amb el canvi de govern que passa, que és l'època més vulnerable, en el fons, perquè hi pugui haver o no hi pugui haver rescat. Però crec que no ens ha de preocupar tant això, sinó com es fan les coses i amb quina finalitat es fan.
Aquest nou govern d'Itàlia, amb Mario Monti al capdavant, ha de treure de la difícil situació del país i ha de fer aplicar les mesures d'austeritat imposades per Brussel·les fins d'aquí uns mesos, en principi, perquè hi haurà eleccions anticipades. Això també era un motiu de debat al país, perquè Berlusconi sembla que no...
Clar, és que ja és una legislatura que porta 3 anys i mig, llavors doncs, ja s'estava esgotant. Després, evidentment, el mandat de Berlusconi, em sembla que són 17 anys, amb una pausa doncs, d'un parell d'anys pel mig.
Més llargues algunes pauses, però sí, vaja, des del 94 bueno, ha anat governant 3 vegades en què ha guanyat eleccions.
Sí. Doncs llavors, jo crec que certament sí que toca fer aquestes eleccions. El que no podem fer ara és no fer les eleccions perquè doncs, ja hem trobat un tècnic de Brussel·les que és boníssim, ens ha arreglat els problemes econòmics, tothom diu que hem fet una enquesta ja el 50% de la població com a mínim doncs ja està d'acord, doncs ja no cal fer eleccions, no cal fer res i que continuï governant. No sembla que aquesta sigui la línia per la que haguem la línia que haguem de seguir a Europa, no? És cert que en països... Aquí comencem una mica amb el tema de la crisi. La crisi també està produïda perquè hi ha doncs, uns 1.000 milions de persones de la Xina, de la Índia, del Brasil, que s'incorporen, que estaven en un règim de subocupació agrícola i s'incorporen doncs, en un, el que aquí serien unes classes baixes, etcètera, no? Però comencen a consumir, etcètera, de ferro, de blat, etcètera, tot això no se'n pot produir tan ràpidament, amb la qual això ha fet que el món occidental vegi una mica qüestionada la seva part del pastís, no? Sí que els països emergents, doncs, amb sistemes d'aquests més dictatorials i tal, potser ara, en un moment, doncs, van més ràpid en la presa de decisions. Però nosaltres no hem de copiar aquest model, no podem posar-nos a agafar tècnics perquè prenguin ràpides les decisions, etc. I aquí manin, doncs, ja dic, els mercats o la finalitat econòmica i no els ciutadans, no? Mm-hmm.
Bé, avui a la tertúlia ens acompanyen l'advocat i expert en economia Lluís Bertran i la responsable de campanyes de Justícia i Pau a Barcelona, Eulàlia Reguant. Hem començat parlant d'Itàlia. Podríem trobar alguna explicació al que ha passat a Itàlia en el fenomen Berlusconi, fenomen de suport social important, però també un fenomen de personatge controvertit, amb processos judicials pendents, home polèmic... Ha dit, per cert, Berlusconi que continuarà com a diputat, tot i que havia anunciat la setmana passada que no es presentava a les eleccions. Ja no sabem què pot passar amb Berlusconi.
Bueno, jo crec que està allargant al màxim possible la seva immunitat per tal d'estalviar-se poder... que els casos que té pendents se li posin sobre la taula.
Un presumpte delicte econòmic de què se l'acusa, prescriu, em sembla que el desembre o el gener, es deia aquest cap de setmana, amb la qual cosa la immunitat el beneficia.
Exacte, sí, sí. Bueno, i ja té, doncs, un futur primer ministre podria ser el que li ha estat fent les lleis d'immunitat durant tots aquests anys, o almenys que s'hi presentaria per a veure si ho pogués ser, no? Amb la qual, encara que no fos ell l'elegit, a la millor encara podria gaudir de certes prebendes en aquest sentit, no? Sí, el cas de Berlusconi és curiós, però segur que té una explicació sociològica clara, que no és que jo en tingui la resposta, però segur que hi és. Aquí deu haver coincidit, primer, doncs, una desfeta de l'esquerra i una fragmentació i una poca doncs, cohesió i lideratge per part de l'alternativa. I després també sí que han sigut uns anys doncs, d'aquest boom econòmic, uns anys en els que les teories neoliberals han estat en auge, etc. Una mica el model americà per sobre del que havíem de fer el model europeu, més d'economia social de mercat, més de relligar la política i els aspectes socials i econòmics, etc. No? Sinó més de maximitzar beneficis... I això, doncs, aquest perfil, evidentment, el Berlusconi el tenia, no?
Uh-huh. Sí, totalment d'acord, eh?
Hi ha unanimitat.
Sí, jo crec que sí, jo crec que, a més, és entendre que que és això, que hi ha una explicació sempre sociològica davant d'aquests fenòmens que des de fora ens semblen molt estranys, que no és algo que surt del no-res, és a dir, que Itàlia, sociològicament, hi ha una part molt gran de la població que estava d'acord i li semblava bé el que feia Berlusconi. Jo crec que també en una època de bonança la gent hi ha certes coses que no es preocupa tant. És a dir, no veu tan important certes qüestions econòmiques o certs abusos, no els detecta tan fàcilment, perquè com que en el fons tots estem bé, doncs no passa res. I llavors aquí és on una mica hi ha el punt, i bueno, i Berlusconi ha sabut, a més, tenir tot el seu muntatge al voltant, és a dir, quan hi ha una persona que, a més, controla també la ràdio i la televisió privada d'Itàlia i té tot un negoci al darrere on, per tant, ell està blindat sempre i permanentment, doncs és molt difícil que l'opinió pública del país pugui saber la veritat de les coses o pugui, com a mínim, escoltar opinions dispars. Ja no es tracta de dir la veritat, potser, sinó, però veure que hi ha opinions que no són totes iguals.
En qualsevol cas, Itàlia té un sistema parlamentari semblant al nostre i la cambra legislativa dirà la seva a l'hora d'avalar el nou govern, encara que sigui un govern
Exacte.
Tècnic i no sigui de formacions polítiques elegides pel poble. Això sí, alertem, com molts analistes han fet, per exemple el periodista Lluís Foix i altres, alertem sobre el dèficit democràtic que això comporta. Ara que es parla tant de dèficit democràtic també a Espanya pel tema de les llistes tancades, ho diuen els indignats, doncs Itàlia i Grècia potser és un exemple pitjor en aquest sentit, no? De dèficit democràtic. No sé si vostès estan d'acord.
Jo totalment d'acord. Crec que bueno, és la constatació claríssima del dèficit democràtic que ja existia, que fins ara no s'havia hagut d'aplicar ja la mesura final que era fer fora presidents i posar-ne a dit.
A Espanya almenys no s'ha aplicat.
De moment,
i mirin que venim d'una dictadura sí. de fa 30 i
jo crec que de moment encara no, ja veurem, perquè en el fons qui ho està aplicant no és tan internament, per això vull dir que la comparativa amb que fa 30 anys vivíem una dictadura no ve el cas, perquè qui ho està aplicant és la Unió Europea ordenant
clar,
o fent prendre decisions forçades. Aquí. Per tant, no és tant ja la història del propi país, sinó que des de fora vegin perillar la realitat de l'estat membre de la Unió Europea i llavors, per tant, decideixen modificar les coses.
Sí, sí, exacte. Vull dir, aquí el que potser ens estem... El que està sortint darrere de tot això és quin és l'àmbit de sufragi o de democràcia dins Europa, que ha de ser cada país que elegeix els seus governs. Potser és que el que ens hem quedat enrederits seria una altra visió i dir que, bé, que aquestes decisions s'haurien de poder prendre però que haguessin votat tots els europeus, perquè ara semblarà que la millor aquesta decisió es pren, però a partir dels vots dels alemanys i francesos, potser, no? Que són els que sí que han pogut votar democràtic el primer ministre d'Itàlia doncs, fent la caricatura de la situació aquesta. No? Llavors, aquest sí que és un tema també a tindre en compte. No?
Precisament això ens dona peu, quan passen 5 minuts i mig de 3 quarts de 9, a parlar de la campanya electoral, de la recta final, de la cursa per formar el Congrés i el Senat a l'estat espanyol, i la cursa també perquè es formi un nou govern en el que podem ja qualificar d'era post-Zapatero. Zapatero no repeteix, com ja sap tothom, i Mariano Rajoy, amb totes les enquestes a favor, previsiblement es convertirà en president del govern, mentre Rubalcaba i el PSOE intenten lluitar contra aquests sondejos, concretament ahir en coneixíem 5. Abans d'entrar en això, direm als oients que el primer cafè de Ràdio Estel farà aquesta setmana un seguiment especial de la campanya i de les eleccions. Preparem un especial per aquest diumenge, dia 20, a partir de les 8 del vespre us acompanyarem en directe amb els primers sondejos a peu d'urna, amb els primers resultats, les reaccions, els nostres experts que opinaran, i vosaltres que també podeu participar a través del Facebook del primer cafè de Ràdio Estel, també del correu electrònic, elprimercafè@radioestel.cat, i també pel Twitter, amb Cuixinet Cafè Eleccions. Quedeu-vos amb aquesta paraula, Cuixinet Cafè Eleccions. Aquí podeu dir la vostra també, adreçant-vos als candidats. Senyors, Lluís Bertran i Eulàlia Reguant, sobre la campanya, quina opinió tenen del que està passant? Està tot el peix venut, com es diu?
Jo crec que hi pot haver algun canvi, però no excessivament. Jo crec que les enquestes que van sortir ahir poques sorpreses donaven o poca novetat ens aportaven. Jo crec que era més o menys conegut que passaria això. Es tracta de veure quina és la majoria absoluta que aconsegueix el PP i poca cosa més, perquè jo crec, tot i que el PSOE jo entenc que s'aferra fermament a que en una setmana pot canviar molts números, crec que és molt difícil. És a dir, si després del famós debat i cara a cara, que era on havien de canviar les coses, no ha canviat res, crec que en una setmana serà molt difícil. Jo crec que les dades importants o les més sorprenents, innovadores per mi, no són tant les del davant, és a dir, no són tant les del PP i el PSOE, sinó són les de la cua. És a dir, a mi em sorprèn que, o sembla que Izquierdo Unida remunta després d'anys del seu pas, la seva travessia pel desert, que no se'n sortia de cap manera. Em sorprèn i em xoca que UPyD pugui arribar a quadriplicar els resultats. Vull dir, crec que aquí hi hauria d'haver algú, no sé si és el PSOE, o algú que hauria de fer una lectura de com és que està passant això. És a dir, que hi ha...
És una diversificació, segons vostè, sí, del vot de l'esquerra.
Sí, sí, jo crec que sí. I, de fet, i a nivell català, doncs jo crec que em sorprèn i negativament, en el fons, que Esquerra segueixi encara en la seva caiguda lliure, pel que sembla. És a dir,
sí, no puja, sembla. Es mantindrien els tres diputats o en perdria un.
Per tant, vol dir que el que ells, la seva gran aposta, que era estem remuntant i canviem, generem il·lusió...
Amb una candidatura aglutinadora de l'independentisme.
No està passant. Per tant, vol dir que també alguna cosa s'està fent malament.
Moltes claus aquí, sí, senyor Bertran.
Sí, a veure, aquí sembla que sí, que ja hi es pot anar cap al triple empat, potser venint de 20...
En el cas de Catalunya, entre PSC, exacte, Convergència
PSC,
i PP.
Sí, PSC, sí, exacte. No?
Perdó, sí.
Sí, no, llavors, potser sí, doncs, que el PSC està caient bastant, no? Potser veig una mica de pujada tant de CiU com del PP en les últimes setmanes. De tota manera, aquí hi ha dos temes. Hi ha el tema de la crisi a nivell global i el tema del dèficit fiscal que té Catalunya i que suposo que cada família posa 12.000 euros cada any en un sobre, els envia a Madrid i no els veu mai més. No? Llavors, també hi ha el tracte aquest doncs, amb el País Basc i Navarra, que és absolutament privilegiat respecte doncs, de la resta. No? Aquí alguna cosa s'hi haurà de fer amb això. No? Llavors, hi ha el 75% dels catalans que diuen que s'hi ha de fer alguna cosa amb això, que no hi estan d'acord, no? Perquè és que resulta que el País Basc, després de pagar el seu cupó a Madrid, té 5.000 euros per persona per invertir els serveis públics, etc. No? En canvi, a Catalunya se'n queden 2.200, que vol dir que el País Basc és més del doble productiu, etc., que Catalunya? Evidentment no, evidentment es tracta...
Tenen el concert econòmic, ells mateixos es gestionen els impostos i paguen una petita part a l'Estat pels serveis.
Exacte, això algú ens hauria d'explicar algun dia, no? No ens haurien d'explicar. De la mateixa manera que ens haurien d'explicar com a Alemanya la solidaritat està limitada al 4% i aquí doncs, estem pagant doncs, el 9% del PIB, etc. Això se'ns hauria d'explicar d'alguna manera.
No? Creu vostè que hi ha disponibilitat en Mariano Rajoy, per exemple, si es confirma com sembla que guanyarà a parlar d'això, d'un
canvi? Jo el que crec és que si el 75% de la població identifiquen el dèficit fiscal com un tema que s'ha de canviar i volen que es canviï, haurien de votar les formacions que estan d'acord amb aquest canvi, no les que no ho estan. I les que no ho estan sembla que estan tenint per ara a Catalunya doncs, potser un 60 o més per cent dels vots.
Per exemple, el PSC i el PP, que no estan exactament a favor d'entrada d'un pacte fiscal.
I tota la resta semblaria que sí que hi estan d'acord amb aquest...
Convergència, Esquerra, exacte, Iniciativa.
Jo amb això estic...
Interessant aquesta anàlisi, eh? Sí, sí, no, a veure jo, què passa diumenge, per
jo,
això.
Jo amb això estic d'acord, el que passa que sembla que no va per aquí el tema, el que passa que jo sí que crec que, és a dir, algun dia algú ens hauria d'explicar per què hi ha un concert a dues comunitats autònomes a l'estat espanyol i no hi és aquí, i crec que no ho hauríem de demanar a Madrid, sinó que ho hauríem de demanar a Catalunya mateix, a certes persones que fa 30 anys no van voler el concert econòmic o no es van atrevir a demanar-lo perquè tenien por. Per tant, jo crec que això també... El que passa que em sembla molt bé que després passin els anys i canviem d'opinió i ara el reglament. Però a vegades també la memòria històrica cal tenir-la. Jo el que crec és que és això, no? que costarà molt o que en clau estatal a vegades costa fer el vot o hi ha gent que canvia el vot pensant en clau estatal o en que si sortir el PSOE, sortir el PP, més enllà dels interessos que hi puguin haver aquí. Llavors jo crec que el que sí que diria o el que sí que crec és que com que els resultats ja està en el fons en part de la part de dalt, dat i beneït, es tracta que la gent voti realment el que sent que ha de votar i que s'oblidi d'aquesta història rara del vot útil, perquè en el fons ja veiem que no servirà per gran cosa. I que
el
vot
dels
útil...
catalans, diu vostè.
Sí, i en el fons, en el cas també de la ciutadania en general de l'estat espanyol. És a dir, el vot útil jo crec que no existeix com a tal. El vot útil és aquell vot que un diposita convençut que aquesta és l'opció que ell creu que ha de governar, independentment de si guanyarà o no guanyarà, de si guanyarà l'altre, o si podrà fer pacte amb no sé qui.
Pot ser que les perspectives tan optimistes pel PP facin que alguns dubtosos votin el PP, perquè una mica és la onada dels guanyadors.
Sí,
no?
Això
és un fenomen de comportament electoral que els politòlegs analitzen, saben.
Exacte. No? O sigui que el PP sí que deurà treure una gran majoria, i l'únic que llavors hem de veure quin PP és el que governa. Esperem que sigui el PP doncs més suau, més matisat.
Més del diàleg, potser.
Més del diàleg, i no el de l'enfrontament entre comunitats autònomes, etcètera. No? Això, i esperem que sigui així.
Bueno, jo crec que, tenint en compte l'experiència passada, el PP del 96 era així, no tenia majoria absoluta, el PP del 2000 no era així, tenia majoria absoluta.
Sí, és molt esperar, evidentment,
que,
és molt esperar. No,
tot i que les paraules ara siguin dolces i tranquil·les, perquè en el fons tampoc tenen res a perdre i no necessiten fer una campanya dura i agressiva, jo no ho tinc molt clar. De fet, ja estan començant a demanar o estan parlant del trasbassament altre cop. Per tant, ja estem recuperant...
Sí, ahir parlava el president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, de la necessitat de donar aigua als qui no en tenen. Tot i que això no està en el programa del PP aquesta vegada.
En el programa del PP no hi ha moltes coses, hi ha moltes preguntes que no tenen resposta
sí, jo,
en aquell
jo,
programa.
Jo en aquest cas crec que aquest cop sí que ens hauríem d'oposar al transbassament de forma claríssima. Això potser, doncs, no sé si es va mirar prou bé, doncs,
en el famós pla hidrològic nacional.
No sé si aquí ens van posicionar prou bé.
Senyors, ho deixem aquí. Vaja, veig que vostès pronostiquen un final de campanya sense grans sorpreses. Veurem què passa i sobretot què passa diumenge. Moltes gràcies per la seva participació avui en la tertúlia. Lluís Bertran, advocat expert en economia, i Eulàlia Reguant, responsable de campanyes de Justícia i Pau a Barcelona. Bon dia a tots dos. Fins la propera.
Bon dia.
Ara arribem a les 9, moment de recuperar l'última hora informativa. Abans us recordem que seguim la campanya i preparem l'especial per al dia 20 de novembre, per aquest diumenge. Podeu entrar en el Twitter, Cuixinet Cafè Eleccions, o també participar pel Facebook del Primer Cafè de Ràdio Estel, facebook.com/elprimercafederadioestel. Titulars ara a les 9. Després parlarem d'una gran pel·lícula documental, Els oblidats dels oblidats, una increïble història d'ajuda generosa als afectats per malalties mentals. Ens acompanyaran aquí a Ràdio Estel Carles Caparrós, director del film, Gregoire Aungbonon, iniciador a Benín del gran projecte solidari explicat a la pel·lícula, i Lluís Pinyot, president de l'associació AIMA dedicada a salut mental. Aquests i altres temes fins a les 10.
Són les 9 del matí.